Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Soraya Sáenz de Santa María deixa la política. L'exvicepresidenta del govern espanyol i candidata a la presidència del Partit Popular ho ha explicat aquest matí al líder actual de la formació, Pablo Casado. Li ha comunicat la seva intenció d'abandonar aquesta activitat política i emprendre una nova etapa. Recordem que Sáenz de Santa María va perdre el juliol la batalla amb Casado pel lideratge del PP i ha dit en un comunicat que és el millor per a tothom. Carlos Lesmes, president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, ha criticat avui en l'obertura oficial de l'any judicial les decisions dels magistrats de Bèlgica i Alemanya, que ha qualificat d'unilaterals. També el president del Suprem ha dit que la Constitució, quan la colpegen, no pot renunciar a defensar-se. En un acte presidit pel rei Felip VI, també la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra, ha donat suport inequívoc als fiscals que treballen a Catalunya i ha recordat que la llei ens vincula a tots. Ja són més de 440.000 persones les inscrites a la manifestació de la Diada convocada per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Un any més, les inscripcions i la venda de samarretes han augmentat els últims dies. 24 hores abans de la manifestació, la xifra oficial és aquesta i recordem que aquesta concentració anirà per tota l'avinguda Diagonal de la capital catalana a partir de les 5 de la tarda, concretament a les 5 i 14, hora simbòlica, començarà i està distribuïda per trams. També us expliquem que la missa de l'11 de setembre tindrà com a protagonista el cardenal Vidal i Barraquer. Serà a les 10 del matí demà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, amb motiu dels 150 anys del naixement de Vidal i Barraquer. Presidirà el sacerdot de Tarragona, Miquel Barberà.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Every day you wake up. Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm que sóc jo.
Nara,
hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Com cada dilluns a Ràdio Estel, encetem el programa de la salut anomenat l'hora de la Fundació Puigverd. Serà una xerrada distesa amb els millors professionals mèdics especialitzats en neurologia, nefrologia i andrologia. Cada dilluns a les 5 ens trobaran disposats a debatre i descobrir malalties que no se'n parla gaire o que al conèixer-les ens pot ajudar a entendre-les una mica més. Un programa de divulgació mèdica. Comencem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so José Matoses, a la direcció i producció la Susana Armengol i a la conducció qui us parla, Marc Rius. Tenim dos ronyons, cadascun prop de la grandària del nostre puny. La seva funció principal és filtrar la sang. Ells eliminen la deixalla i l'excés d'aigua, la qual cosa es torna orina. També mantenen l'equilibri químic del cos, ajuden a controlar la pressió arterial i ajuden a produir hormones. Avui en parlarem a fons. Avui parlarem de la insuficiència renal crònica. Veurem com es diagnostica, quin és el metge que ho tracta, com la podem prevenir, quins signes i símptomes ens poden fer sospitar que la patim. Per fer-ho, avui està amb nosaltres el doctor Jordi Bové, adjunt al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctor Jordi Bové, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc. Molt bona tarda, senyors oients.
Molt bé, doncs, si li sembla, comencem perquè ens expliqui què és la malaltia renal crònica.
Bueno, ja quasi vostè amb la seva introducció sí? Ja ha fet una mica d'introducció precisament sobre aquest terme tan genèric, no? El terme de la malaltia renal crònica és un tema molt genèric que refereix a l'existència d'un dany, ja sigui a l'estructura del ronyó o ja sigui amb la seva funció. I com vostè molt bé ha dit, una de les funcions fonamentals del ronyó és precisament la funció de filtració, la funció d'intentar netejar la sang per produir la orina i poder despendre el cos d'una sèrie de deixalles que no són bones per al nostre organisme. I en aquest sentit, si m'ho permet, nosaltres normalment solem explicar amb els malalts que el ronyó funciona com un colador. Un colador en el que per una banda tindríem la sang i per altra banda uns forats en els que són precisament el filtre que ens permet el deixar anar totes aquestes deixalles que el cos no necessita, però que a la seva vegada, si aquests forats del colador són massa grans, deixen escapar una sèrie de coses que sí que necessitem.
Clar. O sigui, filtren poc, llavors, podríem dir.
Filtren poc, o en algunes ocasions el que fan és deixar perdre coses, que clar, després en parlarem, de que tindríem que mantenir amb el nostre organisme.
Com la podríem definir?
La definició de la malaltia renal crònica ha evolucionat molt durant aquests últims anys per permetre a tots els nefròlegs del món el parlar exactament el mateix idioma. I la definició més acceptada avui en dia és de que tenim un malalt que té una malaltia renal crònica quan la seva funció del ronyó baixa per sota del 60%. Un nombre que d'alguna manera s'ha fet genèric a tot el món perquè quan parlem de malaltia renal crònica tots estem parlant exactament amb el mateix idioma. Okay. Per altra banda, si per una banda és la disminució de la funció del ronyó, per altra banda podem tenir també una malaltia renal crònica amb una bona funció quan hi ha danys estructurals. I aquests danys estructurals es diagnostiquen d'altra manera que després probablement podrem parlar també.
Se sap a quanta gent afecta?
Aquesta és una pregunta molt important. No es tracta ni molt menys d'espantar la gent, però el que sí sabem en aquests moments és que afecta al voltant d'un 10% de la població.
És a dir,
en aquests moments hi ha un 10% d'escoltes que probablement pateixen de malaltia renal crònica i el pitjor és que la major part de vegades això no se sap.
Quin és el perfil que pateix, de la persona que pateix aquesta malaltia? Quin perfil li podríem dir que té?
Qualsevol persona, des d'un nen fins a una persona molt gran, poden patir de malaltia renal i de malaltia renal crònica. Si bé he dit que un 10% de la població la pateix, és obvi que hi ha una sèrie de perfils en els que aquesta malaltia serà molt més prevalent, molt més freqüent. Per exemple, les persones grans han passat una sèrie de vicissituds a la llarg de la seva vida que fan que els seus ronyons potser no funcionen d'una manera adequada. I d'aquesta manera el que sí sabem és que, per exemple, persones de més de 65 anys, és a dir, persones que estan just en el moment de la seva jubilació, fins un 20% d'aquestes persones poden patir d'aquesta malaltia renal. Persones de més de 80 anys, hi ha inclús un 40% d'aquestes persones que poden patir d'aquesta malaltia. Això no vol dir que sigui greu. Clar. El que vol dir és que es pateix d'aquesta malaltia i que d'alguna manera es tenen que posar en contacte amb els seus metges o amb els seus nefròlegs per intentar controlar-la.
Quins símptomes pot aparèixer la persona que pateix aquesta malaltia?
El pitjor d'aquesta malaltia, de la malaltia renal crònica, és de que, excepte en els casos en els que es presenta d'una manera sobtada i que, per tant, no formaria part de l'espectre de la malaltia renal crònica, és a dir, la que dura més de 3 mesos,
sí.
Si no és una malaltia que s'ha presentat d'una manera aguda, és a dir, que no s'ha presentat de cop, el problema d'aquesta malaltia és de que la major part de vegades no té símptomes. És a dir, l'única manera que tenim de detectar-la és a través d'una sèrie de determinacions analítiques, una sèrie de proves de laboratori, i, per tant, poden afectar des de nens fins a persones grans. Les persones grans poden estar més afectes, però la major part de vegades les detectarem només a través d'analítiques de rutina que es fan per qualsevol altre motiu.
Clar.
I que, per casualitat, llavors veiem de que, independentment del problema amb el que la persona havia necessitat fer-se aquesta analítica, descobrim d'una manera casual que aquesta persona té un problema afegit amb el seu ronyó.
A partir de quin grau podríem considerar que aquesta malaltia ja és greu?
És una bona pregunta, perquè, evidentment, si diem que la definició de la malaltia és una disminució de la funció del ronyó per sota del 60% en general, evidentment, no és el mateix una disminució del 60, una disminució del 50, una disminució del 30. I aquest és el motiu per al que els nefròlegs de tot el món dividim aquesta malaltia en 5 diferents estadis. Aquests estadis, bàsicament, ens diuen que si una disminució està per sota del 60%, estem en un estadi 3. Si una disminució de la funció del ronyó està per sota del 30%, en diem que està en un estadi 4. Però normalment no podem parlar de gravetat fins que aquesta disminució de la funció del ronyó està per sota del 15%, perquè això ja ens diria que aquesta persona es té que començar a preparar per la possible necessitat en el futur de teràpies de substitució de la funció del ronyó.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Jordi Bover, adjunt al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Està parlant de la malaltia renal crònica. Doctor, com es diagnostica aquesta malaltia? Quines proves es fan per detectar i on hem d'anar? Si ens creiem que la patim o...
Com hem dit abans, la major part de les vegades és una malaltia que és asimptomàtica, no té símptomes, i com hem comentat també, la major part de vegades es troba per un anàlisi de rutina. Per tant, quan una persona vol saber si té una malaltia o un problema amb el ronyó, es fan una sèrie de determinacions analítiques que moltes vegades són fetes per casualitat, i la gent coneixerà molt el fet de veure amb els anàlisis una sèrie de paràmetres que estan relacionats amb el ronyó. Aquests són, clàssicament, el famós increment de la urea. L'increment de la urea és una mesura indirecta de l'existència d'una alteració de la funció del ronyó. No obstant, la més important de totes és l'increment d'una substància que es diu creatinina, que és la substància que ens indica d'una manera més precisa en els laboratoris habituals com funciona el filtrat del ronyó, el filtrat que hem dit abans que era la seva funció principal. Avui en dia, centres especialitats com el nostre o grans centres hospitalaris disposen d'altres sistemes per encara ser més específics amb aquest diagnòstic, no? I en aquest sentit nosaltres podem demanar altres substàncies que poden augmentar la sang molt abans que la urea i la creatinina, com per exemple la cistatina. Però no ens podem oblidar tampoc de la urina. Evidentment estem parlant del ronyó, i no es tracta només de fer diagnòstics a través del anàlisis de sang, sinó que també són molt importants els anàlisis de la urina. I amb els anàlisis de la urina podem trobar, per exemple, el que algú perd glòbuls vermells, que no és normal perdre glòbuls vermells a través de la urina, o una cosa que és molt habitual, com és la pèrdua d'unes substàncies que n'hauran sentit a parlar, com la pèrdua de proteïnes per la urina, la pèrdua d'albúmina per la urina, que d'alguna manera ens indica que aquells forats del colador que estàvem parlant al principi són més grans d'un normal, i per tant el ronyó està deixant perdre algunes coses que no tindrien que perdre i que l'organisme d'alguna manera tindria que sostindre.
Estan passant coses per aquells forats que no haurien de passar, però com que són massa grossos, passen.
Exactament, exactament.
Com es medeix aquest filtrat que vostè està parlant ara?
Aquesta és una pregunta també molt important, perquè aquest ha sigut un dels grans avenços que s'ha produït durant l'última dècada, perquè, evidentment, els nefròlegs, parlant d'una malaltia que la major part de vegades és asimptomàtica, que no té símptomes, ens implica l'absoluta necessitat de fer un diagnòstic precoç. És a dir, abans que aquesta malaltia avanci, abans que aquesta malaltia arribi a l'estadi 5 del que parlàvem amb anterioritat, necessitem saber si aquesta persona podem fer alguna cosa abans de que evolucioni fins a aquests estadis en què al final potser acabarà el malalt necessitant de diàlisi o d'un trasplantament. I en aquest sentit, la mesura de filtrat glomerular ha sigut una de les, potser dels avenços més importants que s'han produït els últims anys, perquè a partir de la data de la creatinina a la sang, és a dir, d'una de les substàncies que s'incrementen a la sang quan el ronyó no filtra, des de la Fundació Puigverd vàrem intentar implementar una sèrie de recomanacions internacionals que s'havien fet per millorar el diagnòstic precoç de la malaltia i que ningú havia fet encara aquí a Espanya. I, d'alguna manera, per la confluència de nefròlegs a la Fundació Puigverd, amb doctores que estaven implicades a través d'una societat que es diu Societat Espanyola de Química Clínica i que són la doctora Gràcia i la doctora Montañés, vàrem poder, amb l'ajuda també de la Societat Espanyola de Nefrologia, el doctor De Francisco, el doctor Les Casas a l'Hospital Clínic, nosaltres a la Fundació Puigverd, el que cada mesura de creatinina que es fes a Espanya es convertís a través d'una fórmula, una fórmula que s'extén a tot el món, es pogués convertir en un valor que a través dels anàlisis de laboratori, anomenats filtrat glomerular, poguessin detectar d'una manera més precoç la malaltia renal. I per això, gràcies a aquesta iniciativa, avui en dia, a quasi bé tots els anàlisis que es fan a Espanya d'una creatinina plasmàtica, una de les mesures del ronyó, es transforma en aquest paràmetre un filtrat glomerular que ens indica d'una manera molt més específica el si d'una manera molt, 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 molt precoç existeix un problema amb la filtració del ronyó.
Doctor, què és la proteïnúria?
La proteïnúria té relació amb els forats que dèiem abans del ronyó. La proteïnúria vol dir que existeix una pèrdua de proteïnes per part del ronyó quan la seva funció, en aquest cas, seria mantenir-la a la sang, que és on correspon. La pèrdua de proteïnes, la més freqüent és la pèrdua d'albúmina, és una determinació que es fa molt freqüentment en molt tipus de malalts i que el que ens indica és que els forats del ronyó són una miqueta més grans i estan deixant passant una sèrie de substàncies que ens indiquen que la barrera, aquest colador del que estàvem parlant abans, resulta que té uns forats més grans de normal, el qual ens indica que el ronyó pateix d'algun tipus de malaltia d'una altra manera, que no és només la seva funció, sinó en aquest cas deixant escapar coses que no tindria que deixar escapar.
Ens pot explicar en què consisteix la diàlisi? Això n'hem sentit a parlar molt, el diàlisi, i quines modalitats hi ha?
De fet, hem fet un salt, no?, perquè hem parlat de la malaltia renal crònica i directament ens hem anat a la diàlisi. I, si m'ho permet, sí que m'agradaria dir de que no tothom que pateix una malaltia renal acabarà la diàlisi. Això és una cosa molt important, perquè una cosa és la detecció precoç de la malaltia i, per tant, el que nosaltres puguem actuar d'alguna manera intentant disminuir la progressió d'aquesta malaltia i que intenti progressar de la manera més lenta possible. I això fa que, amb bones mans i a través d'una sèrie de mesures que podem parlar-ne després, aconseguim d'alguna manera l'enlentiment d'aquesta malaltia precisament perquè les persones no arribin a diàlisi. A diàlisi només arriben aproximadament un 1 per 1.000 de les persones que pateixen de malaltia renal crònica. Per tant, la diàlisi és un estadi tardà de la malaltia i que no tothom que la pateix arribarà amb la diàlisi. I ja que m'ho pregunta, la diàlisi bàsicament és que en el moment en què el ronyó funciona tan poc que l'acumulació de substàncies a la sang podria posar la vida en perill, tenim la possibilitat de, a través d'una màquina o a través d'una sèrie de sistemes, aconseguir netejar la sang perquè aquesta persona pugui continuar amb una vida més o menys normal en espera d'un trasplantament.
Doctor, estava pensant, i crec que els nostres oients, igual també alguns ho poden pensar, aquests forats que vostè ha parlat dels ronyons, que deixen passar a vegades coses que no haurien de deixar passar, que no filtren el que han de filtrar, es poden reduir amb medicació perquè filtrin més els ronyons?
Quan estem parlant d'una malaltia renal aguda, és a dir, que s'ha produït d'una manera sobtada, sí que amb determinades malalties tenim la possibilitat d'inclús intentar normalitzar el ronyó. Però aquest és un tema completament diferent. Avui estem parlant de la malaltia renal crònica i que per definició vol dir que aquesta malaltia ja ha durat durant més de 3 mesos i que, per tant, la seva evolució natural serà a la progressió, anar empitjorant poquet a poquet, i, per tant, que moltes vegades no aconseguirem la curació, però moltes vegades el que sí aconseguirem és que la seva evolució sigui tan lenta que no tingui conseqüències importants per al malalt.
Continuant amb la diàlisi, com parlàvem, tots els tipus de diàlisi serveixen per tots els tipus de pacients?
No. Necessito primer dir que hi ha dos tipus de diàlisis fonamentals, que són la diàlisi que es fa a través de la sang, això és el que se n'anomena hemodiàlisi, i hemodiàlisi el que vol dir és que nosaltres agafem la sang del malalt, la passem a través d'una màquina, a través d'un filtre absolutament artificial, i aquesta sang bruta que passa a través d'un filtre per netejar-la permet després tornar-li una altra vegada la sang amb el malalt. Això és el que se'n diu la sang neta. Això és el que se'n diu la hemodiàlisi. Després hi ha una altra classe de diàlisi, que és la diàlisi anomenada peritoneal, perquè el que utilitza com a filtre és una membrana que es diu peritoni i que tenim a la panxa. I llavors el que nosaltres aprofitem és precisament aquesta membrana que hi ha a la panxa per intentar netejar la sang del malalt. I com ho fem? Ho fem posant un tub de plàstic dins de la panxa del malalt, introduïm un líquid net, deixem aquest líquid durant unes hores, aquest líquid fa una sèrie d'intercanvis amb la sang i aquest líquid que queda brut després d'aquestes hores torna a sortir cap a fora del malalt. Com això es fa amb la panxa del malalt, és obvi que no tots els malalts ho poden fer, perquè si hi ha malalts que tenen intervencions quirúrgiques a la panxa, o hi ha malalts que no tenen la capacitat de fer aquesta tècnica, perquè aquesta tècnica es fa a casa, si no tenen la capacitat de poder fer aquesta tècnica, de fer entrar el líquid dins a la panxa, treure el líquid de la panxa, que això es fa a casa, si no tenen aquestes capacitats, evidentment, aquesta tècnica no pot servir per aquest tipus de malalts.
Doctor, fins quan haurà d'anar el malalt a diàlisi?
El malalt tindrà que anar a diàlisi sempre que tingui la malaltia, que la major part de vegades és una malaltia que no es pot curar, i per tant necessita la diàlisi per netejar la sang. Però per tenir una esperança que això no es quedi durant tota la vida, que és necessari en el cas d'alguns malalts, tenim a la Fundació Puigverd, per exemple, malalts que fa 30 anys que estan en programa de diàlisi, això no és una cosa habitual, però podem dir que el malalt que està a diàlisi té que estar a diàlisi en espera d'un trasplantament renal, que és la gran esperança de tots aquests malalts.
Clar. Aquest tipus de malalts que parlem pot fer un viatge d'un mes?
Aquesta és una molt bona pregunta. Ho poden fer. Ho poden fer perquè l'únic que és necessari és el que es posin en contacte amb un centre de diàlisi al lloc on volen anar de vacances, i per tant l'únic que necessiten és de previsió.
Clar.
És a dir, volen anar de vacances doncs a Alacant, o volen anar de vacances a l'estranger, inclús a l'estranger, no hi ha cap problema perquè hi ha programes internacionals, nacionals i internacionals, per poder fer diàlisi mentre ells estan passant vacances. L'única limitació que tenen és que evidentment el que no podran fer és viatjar, per exemple, al Vietnam o a algun país diguem que sigui una miqueta més estrany. Però, diguem, països del nostre entorn o països, diguem, occidentals, ben desenvolupats, no hi ha cap problema perquè aquests malalts puguin sortir i fer les seves vacances en previsió.
Què passa, doctor, si el malalt no va a diàlisis?
Quan un malalt no li funciona el ronyó i, per tant, la sang se li anirà acumulant i se li anirà embrutant, el malalt té l'obligació, i no m'agrada utilitzar aquesta paraula, però la necessitat d'anar a diàlisi com a mínim 3 vegades a la setmana. 3 vegades a la setmana, durant un període de 4 hores cada un d'aquests dies, és el programa de diàlisi habitual. N'hi ha d'altres, però aquests són els més habituals. Aquesta és la mínima quantitat de diàlisi o la mínima quantitat de neteja de la sang que permet portar una vida relativament normal. Si un malalt deixa d'anar a diàlisi, el problema que té és que la seva sang s'embrutarà i acumularà substàncies que poden posar en perill la seva vida. I aquestes substàncies són fonamentalment dues. Una d'elles és que la majoria de malalts que estan a diàlisi, el ronyó és molt intel·ligent, sap? I el ronyó, quan el ronyó nota que hi ha una màquina que fa la poca feina que feia, però la fa la màquina de diàlisi, el ronyó moltes vegades decideix deixar de funcionar del tot.
Ja que ho facin tot.
Exactament.
Que ho facin tot. Ja,
exactament. Clar. Llavors, si el seu ronyó funcionava amb menys del 10% o menys del 5%, moltes vegades deixen inclús d'urinar. Això és molt important per entendre que el malalt que no va a diàlisi té el problema que qualsevol líquid que prengui, qualsevol aigua que begui, no la podrà eliminar. I aquesta aigua, per tant, es podrà acumular a l'organisme i on se sol acumular? Se sol acumular als pulmons, pot donar ofec i, per tant, pot donar lloc a insuficiència respiratòria o la mort, inclús, per al fet de no poder respirar. I l'altra substància que és molt important i molt perillosa amb els malalts de diàlisi és una substància que és poc coneguda per la gent, que es diu potassi, que és molt bona per la major part de les coses, excepte per les persones que pateixen d'insuficiència renal, perquè el potassi està, per exemple, a les fruites, a moltes altres determinats menjars,
sí.
I resulta que si aquests malalts no van a diàlisi per netejar l'excés de potassi que tenen, poden inclús pateixer d'una parada cardíaca. Tots els malalts en diàlisi saben del perill del potassi. El potassi pot matar i llavors tenen una sèrie de recomanacions dietètiques molt estrictes que tenen que complir.
Quines opcions de trasplantament tenim?
Avui en dia, tothom coneix la donació d'òrgans. Mm. Tothom coneix la donació de ronyó. El ronyó, de fet, és un dels òrgans que pot aguantar més el temps per poder-se trasplantar. I tothom sap també que Espanya i Catalunya, en aquest cas, és líder mundial amb el tema del trasplantament. I un dels motius fonamentals és el fet de que la donació de cadàver és algú que està molt ben establert amb la nostra societat. I he de dir també, aprofitant amb la ràdio amb la que estic, que l'ajuda de l'Església ha sigut molt important en aquest aspecte. Al cel no necessitem els ronyons.
Clar,
els ronyons es necessiten aquí. Però hi ha també un altre tipus de trasplantament que cada vegada s'està desenvolupant més, que és el que se'n diu el trasplantament de viu relacionat. Trasplantament de viu relacionat vol dir un familiar que té dos ronyons, que està sa, i que es pot permetre el luxe de donar aquest ronyó amb el seu familiar. Aquest familiar pot ser des d'un pare amb un fill, a l'esposa amb el marit o amb els seus fills, pel que ja no només tenim la possibilitat de la donació de cadàver, de la donació d'algú que ha tingut la bona voluntat de donar els seus òrgans quan ha mort, sinó també la possibilitat de donar un òrgan en vida amb aquella persona que tu t'estimes.
Donem pas amb una trucada. Eugènia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Voldria fer-li una pregunta al doctor. I voldria saber quina importància té el potassi i per què és dolent.
Bé, el potassi és bo per tothom. Tothom necessitem de potassi perquè el potassi és un dels ions, un dels electròlits, una de les substàncies que l'organisme necessita i fonamentalment és necessària per al bon funcionament dels muscles, per al bon funcionament de les neurones, per al bon funcionament en general de les cèl·lules de l'organisme. Nosaltres, quan fem un exercici físic, no només perdem moltes vegades aigua i podem tenir un perill de deshidratació, sinó que, a més, perdem substàncies a través d'aquesta suor, com puguin ser, per exemple, el potassi, i tothom recorda una imatge com pugui ser del nostre tenista al Nadal menjant plàtans en el moment que està fent un intercanvi de pista durant un partit de tennis. Per tant, el potassi és molt important i tothom coneix que menjar fruita o prendre potassi, sobretot salut en determinades circumstàncies és beneficiós. Però dit això, això és absolutament cert per la major part de la població, però això no és cert per la persona que pateix del ronyó i que no té la capacitat d'eliminar excés de potassi. Per tant, si tenim una persona que pateix del ronyó i no és capaç d'eliminar aquest potassi i intenta menjar una quantitat de potassi superior a la capacitat del seu ronyó per eliminar-la, aquest potassi es converteix en tòxic. I aquest és el motiu perquè aquesta és una de les limitacions, juntament amb la sal, de la que podem parlar després, juntament amb la sal, o dues de les limitacions més importants que té el malalt en diàlisi.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, Eugènia, gràcies per trucar.
De res. Adéu, bona tarda.
Bé, doctor, estem parlant dels trasplantaments. En quin estat estan les llistes d'espera de trasplantament?
Sempre necessitem més trasplantaments perquè, bueno, a Espanya en aquests moments hi ha aproximadament unes 55.000, entre 50 i 60.000 persones que han necessitat un tractament renal substitutiu. La meitat d'aquestes persones, unes 25.000 aproximadament, deuen estar en aquests moments encara en diàlisis, i aquestes 25.000 persones a Espanya en aquests moments estan esperant la possibilitat de tenir un ronyó que es pugui trasplantar. I, per tant, si estan en llista d'espera, vol dir que no hi ha cap persona amb el seu voltant que els hi pugui donar un ronyó, i, per tant, estan esperant que hi hagi algú que doni el ronyó i que sigui compatible amb ells. La situació de llista d'espera, en qualsevol cas, ha disminuït amb un 5% aproximadament, és a dir, que les coses van bé, i en aquest sentit, patir de malaltia renal a Espanya i estar en diàlisis a Espanya és, en aquest sentit, una benedicció en quant a que, insisteixo, Espanya, Catalunya, són líders mundials en el tema del trasplantament. I el que hem aconseguit ara durant els últims anys és de que aproximadament, ja he dit que han disminuït les llistes d'espera un 5%, i aproximadament un 80% de malalts ja han sigut trasplantats.
Com podem prevenir, si és que hi ha prevenció, la malaltia que parlarem avui, la malaltia renal crònica?
De fet, no hem mencionat, abans, quan hem dit quin era el perfil dels malalts amb malaltia renal crònica,
sí,
hem mencionat que la major part de vegades eren malalts asimptomàtics o persones que, a mesura que ens anem fent més grans, doncs tenim més possibilitats, doncs, de tenir uns ronyons que no funcionen adequadament. No? En aquest sentit, val la pena dir que hi ha una part d'aquesta població que encara té més probabilitat de patir del ronyó, i que són aquells malalts que el metge de capçalera sempre farà proves del ronyó amb els malalts que pateixen. 1. Depressió arterial alta. Els malalts que tenen la pressió arterial alta són malalts que tenen més probabilitats de patir de malalties del ronyó, i, a més, existeix aquí un fenomen que és el de l'ou i la gallina, que és el que pateix de pressió arterial alta tindrà més probabilitats de patir del ronyó, i quan pateixi del ronyó tindrà més probabilitats de tenir la pressió arterial més alta. Bé? Dit això, algo similar passa amb els malalts, amb les persones que tenen sucre a la sang, amb les persones diabètiques. Les persones diabètiques, tothom sap que se'ls hi fa anàlisis a l'orina també per veure si perden aquella proteïna, aquella albúmina de la que parlàvem amb anterioritat, sí, perquè és un indici de que aquests malalts ja estan en una fase més avançada de la seva malaltia pel sucre, de la seva diabetis, i un dels òrgans que sol afectar precisament la diabetis és precisament el ronyó. Això què vol dir? Això que vol dir és que el que podem fer per intentar prevenir la progressió d'aquesta malaltia amb les persones amb hipertensió, amb les persones amb sucre, o les persones que pesen molt, l'obesitat és un problema també per al ronyó, les maniobres fonamentals que tenim per prevenir-les és el diagnòstic a la seva vegada i el correcte tractament de la tensió arterial alta, absolutament fonamental, un correcte tractament de la pressió arterial alta, un correcte tractament del seu sucre, i el que és també molt important per a tots aquests malalts és intentar aconseguir, de la manera que sigui, una pèrdua de pes.
Estem veient que per mantenir sans els nostres ronyons és complir uns requisits d'alguna manera. Doncs, si li sembla, escoltem una cançó ara, escoltem el Divo A Mi Manera. Anem a escoltar-la.
El fin muy cerca está. lo affrontare serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así podré seguir.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant d'aquesta malaltia i ho fem amb el doctor Jordi Bové, adjunt al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Primer donarem pas una trucada, ens sembla que tenim Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs
pues miri, el doctor l'escolta, el doctor Jordi Bové.
Sí, miri, jo voldria saber si dolors musculars, quan vull dir dolors musculars tipus espasmes rabiosos, que quasi cauen les llàgrimes, pot ser per una mala, per mal funcionament del ronyó i les rampes nocturnes, per manca de potassi o perquè te'n falta o perquè te'n sobra o...
Senyora Montserrat, aquesta és una pregunta difícil de contestar a través del telèfon.
Ja.
Les causes de les rampes o dels espasmes musculars n'hi han probablement al voltant de 50 o 100. I el que li puc dir és que la probabilitat de que vingui donada per una malaltia renal, la probabilitat és baixa. Això no vol dir de que sigui possible, però la...
Bueno, jo de petita vaig tindre una nefritis.
Bé, ja... El fet de tenir una nefritis, evidentment, augmenta la probabilitat de que vostè pugui tenir en aquest moment una petita o més o menys gran disfunció del ronyó, que això és molt fàcil de veure a través de qualsevol analítica de sang i d'orina per part del seu metge de capçalera. Però dir directament que això pugui ser causa d'aquests espasmes o d'aquestes rampes és sí, francament difícil, i penso de que la probabilitat és baixa. Tot i així, és sí, important que amb el diagnòstic de les rampes hi ha una sèrie de substàncies, com vostè molt bé dit, una seria el potassi, però en aquest cas no seria l'excés, seria en tot cas la falta. Ja. Substàncies com el magnesi, que moltes vegades no es determinen, però després també es té que fer una revisió important dels tractaments que vostè porta, perquè hi ha alguns tractaments que poden estar relacionats amb l'aparició de les rampes. I per últim, el comentari de que, com li dic, la malaltia renal crònica no sol ser causa de rampes, però la malaltia renal crònica és tan complexa en el sentit de dir que quan hi ha una sang bruta, aquesta sang bruta pot afectar a qualsevol part de l'organisme i, per tant, no es pot descartar al 100% de que no pugui haver-hi, que no pugui tenir alguna relació amb el ronyó, però insisteixo en que crec que és una causa molt poc probable, però possible, en el cas de que vostè va tenir aquesta nefritis de jove.
Molt bé.
Sí. Doncs, val, doncs moltes gràcies.
Montserrat, moltes gràcies per escoltar-nos i gràcies per trucar.
Vinga.
Adéu-siau, bona tarda. Ja. Molt bé, doncs continuem parlant de les malalties renal cròniques. Doctor, per quin motiu apareixen? Quines són les causes que fan aparèixer una malaltia renal crònica?
Ja n'hem mencionat dues, les dues més importants per la població, sí, no? Una seria la pressió arterial alta, no? Aquest ou i la gallina que dèiem, no? Mm. Que nosaltres tenim que trencar d'alguna manera aquest cercle viciós, no? Què és primer? És la malaltia renal que dona hipertensió o és la hipertensió que dona la malaltia renal? I això serà el seu metge, el seu nefròleg, l'encarregat de saber què és el primer. Però en qualsevol cas, el tractament d'aquesta hipertensió arterial serà molt important. La segona és el sucre. El sucre, sobretot amb els països occidentals, s'està convertint en la primera causa de malaltia renal crònica o d'entrada de diàlisis amb els països occidentals. Però no podem oblidar tampoc altres coses molt freqüents, com per exemple, les persones que pateixen de moltes pedres amb el ronyó. Tenir un còlic nefrític no vol dir tenir problemes o tenir la possibilitat de caure un dia a diàlisis, ni molt menys, però hi ha persones que tenen moltes pedres i que aquestes moltes pedres afecten amb els dos ronyons, i si afecten amb els dos ronyons, amb el temps, no només les pedres, sinó el funcionament del ronyó vindrà afectat per la presència d'aquestes. Les infeccions a la orina. Infeccions a la orina, que són molt freqüents per tota la població, generalment no tenen excessiva importància, però quan aquestes infeccions són molt repetides, sí, i en comptes d'afectar la bufeta, la famosa cistitis, sí, resulta que ja no afecta només a la bufeta, sinó que afecta el ronyó, les famoses pielonefritis, si aquestes són de repetició, evidentment poden afectar també el funcionament del ronyó. I després hi ha moltes causes que lamentablement no coneixem. Sabem que hi ha virus que poden produir malalties amb el ronyó. I després, unes malalties que són rares, estranyes, no per espantar ni molt menys a ningú, però tothom m'ha sentit a parlar de malalties com les favorites del Dr. House, com pugui ser el lupus, o malalties, sí, o malalties que en general en diem autoimmunes, que el que vol dir és que hi ha algunes malalties estranyes que les defenses del nostre organisme, en comptes de defendre'ns, el que fa és atacar-nos. I algunes d'aquestes malalties que nosaltres en diem sistèmiques, autoimmunes, el que fan precisament és això. Les defenses que ens tindrien que defendre contra els microbis de l'exterior, el que fan és atacar-nos, atacar diferents parts de l'organisme, i entre elles, amb algunes d'aquestes malalties, es pot afectar també el ronyó.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Bé, parlant del diagnòstic de la malaltia renal crònica, porta implícita l'associació amb problemes de cor.
Aquesta és una part molt important de la nostra xerrada d'avui, perquè el tema de que un li diagnostiquin que té una malaltia del ronyó,
sí,
la seva importància, el que té realment por la gent, és el tema de que la malaltia del ronyó pot implicar, i hem dit que és molt poc freqüent, la de que progressi suficientment com per necessitar un dia de diàlisi. Tothom té por de l'arribada de diàlisi. Però, en realitat, el problema de la malaltia renal crònica i la importància de la detecció precoç radica en que ronyó i cor són dues coses que estan estretament relacionades. Quan un pateix del cor, el ronyó pateix. Però quan el ronyó pateix, el cor també pateix. Per tant, la importància del diagnòstic de la malaltia renal no radica tant en la disminució de la progressió i intentar evitar que un dia arribem a diàlisis, això que a la gent li fa tanta por,
sí,
sinó que en realitat la part més important és la de dir, si a mi em diagnostiquen d'una malaltia del ronyó, el que tinc que procurar és que avanci el més a poc possible, però a més vol dir que m'he de cuidar del cor.
Clar. El risc cardiovascular de la malaltia renal crònica es deu només a la pressió arterial elevada o a la diabetes?
La pressió arterial elevada, evidentment, amb aquest ou i la gallina que estem constantment,
sí,
repetint, però que és important que els nostres oients ho tinguin ben clar, amb aquest ou i la gallina, el control de la pressió arterial és extraordinàriament important. Si controlem la pressió arterial, els problemes del cor derivats de la malaltia del ronyó seran menys importants. La diabetis, si controlem la diabetis, els problemes del ronyó també seran menys importants. Però, el risc que hi ha amb el cor, amb la persona que pateix de la malaltia renal, és independent de la pressió del sucre. És a dir, encara que controlem la pressió, encara que controlem el sucre, la persona que pateix de malaltia renal té més números de patir del cor. I, per tant, la nostra preocupació com a nefròlegs és la de dir que tothom està molt preocupat en anar al cardiòleg o de tenir un control del cor, i que bé que tinc el cor, per intentar dir la meva salut general és bona perquè tinc el cor bé. Nosaltres, com a nefròlegs, tenim que insistir en que per dir que una persona està bé, no només necessita tenir el cor bé, clar, sinó que és absolutament fonamental el tenir el ronyó bé.
Clar.
Perquè tenir el ronyó malament vol dir tenir la sang bruta. Tenir la sang bruta, el que vol dir és que encara que no doni símptomes, aquesta sang bruta ens va afectant per dins a diferents parts del cor, del cos. I d'aquesta manera el que sabem és que les persones que pateixen de malaltia renal tenen, amb els seus diferents graus, tenen un grau d'inflamació de diferents parts del cor. Una paraula que tothom m'entendrà. Està augmentada l'oxidació de diferents substàncies al cos. I si tenim augmentada l'oxidació de diferents substàncies al cos, això vol dir que ens estem oxidant una mica més ràpidament. I això està clar, que una cosa que s'oxida vol dir que és una cosa que durarà menys. D'aquí la importància, torno una altra vegada, al diagnòstic precoç de la malaltia renal crònica i a dir, en resposta a la seva pregunta, de que no depèn només de la tensió arterial alta, no depèn només del sucre, sinó que per si sol el ronyó dona problemes que tenim que controlar.
Aquesta malaltia que parlem avui, doctor, té l'alimentació i té alguna cosa a veure?
No hi té que veure com a causa. És a dir, el menjar bé o malament no podem dir que sigui causa de malaltia del ronyó. Però sí que la dieta juga un paper important per controlar les seves conseqüències. I en aquest sentit, l'excés de sal pot afavorir l'increment de la pressió arterial, i l'increment de la pressió arterial pot produir el que el nostre ronyó envelleixi més ràpidament. Si tenim una certa tendència a acumular sucre, si no fem una dieta adequada, doncs patirem d'una diabetis més greu, i aquesta diabetis més greu ens donarà una malaltia més greu del ronyó. No obstant, la dieta per si sola no és la causa. Té que haver-hi un ronyó que per algun altre motiu tingui la propensió a aquesta malaltia. Però aquí també és molt important parlar de les proteïnes. Tothom coneix que el ronyó, una de les funcions fonamentals, és eliminar els productes químics que es produeixen quan el cos es desfà de les proteïnes, la famosa urea. Una de les recomanacions que generalment es fa amb les persones que tenen insuficiència renal és no abusar de les seves proteïnes amb la seva dieta per no forçar el ronyó, no forçar aquesta màquina. Si forcem una màquina i la forcem amb moltes proteïnes,
durarà menys.
Durarà menys, exactament. Llavors, una de les recomanacions generals que es fa no és no menjar proteïnes, sinó que la recomanació correcta és no menjar un excés de proteïnes. I en aquest sentit, m'agradaria d'alguna manera cridar l'atenció almenys alguns oients que ens puguin estar escoltant, que és el fet de que avui en dia hi ha dues tendències a dietes molt altes en proteïnes. Aquestes dues tendències són algunes dietes per aprimar, que estan basades fonamentalment en proteïnes, i les dietes dels que volen construir els seus muscles,
sí.
I que inclús prenen suplements de proteïnes per construir els seus muscles. En si, no són causa de malaltia renal. No vull espantar la gent. No són causa de malaltia renal. Però aquelles persones que tenen una malaltia renal i que no ho saben, i que fan aquesta dieta, sí que s'estan posant en un risc a costa de primar-se o a costa de crear muscles. Per tant, els recomanaria que abans de fer un tipus d'aquestes dietes per primar-se o un tipus d'aquestes dietes per crear muscle, se n'assegurin que la funció del seu ronyó és correcta.
Si li sembla, parlem una mica d'aigua, i no és la que diuen que avui caurà, que diuen que avui plourà. Ja ha plogut una mica quan venia l'estudi, però molt poc. Alguns diuen que és millor beure molta aigua abans de menjar, altres després. Altres que no és bo tanta aigua perquè acumulem líquids. Què ens en pot dir vostè?
La deshidratació és quelcom molt dolent per al ronyó. El ronyó necessita d'aigua per poder treballar bé. Si el ronyó no se li dona aigua, serà una màquina que tindrà que treballar forçada perquè tindrà que netejar l'organisme amb menys quantitat d'aigua i, per tant, tindrà que fer un sobreesforç i que, com a tal, per tant, l'estem posant en perill que aquesta màquina duri menys.
Clar.
Per tant, en general, la recomanació seria que és important beure aigua. I és important especialment beure aigua per les persones grans, especialment en les èpoques que són caloroses. L'excés d'aigua, en general, no és dolent. El problema radica en la sal. El gran problema és la sal. El gran problema no és l'aigua, el gran problema és la sal. Si un beu molta sal, si un pren molta sal, tindrà que prendre molta aigua per diluir aquesta sal. I és això el que produirà la retenció de líquids. La retenció de líquids no es produeix senzillament pel fet de beure aigua si el ronyó funciona més o menys bé. La retenció de líquids es produeix fonamentalment per un excés de sal, per un problema amb el cor, que aquesta és una altra història completament diferent, o, en el cas del ronyó, només quan la malaltia del ronyó està molt avançada, és molt greu, o amb els malalts que estan en diàlisis, com deien abans, que no orinen, i, per tant, aquests sí que no poden prendre molta aigua.
Per què tenim picor quan tenim una malaltia renal crònica? Per què és aquesta picor?
Aquest picor, la malaltia renal crònica, primer, no es produeix en estadis, diguem, precoços de la malaltia, sinó que són en estadis relativament avançats de la malaltia. És a dir, una persona amb una malaltia renal crònica, com dèiem abans, estadi 3, generalment no tindrà cap mena de símptomes. Aquest picor sol aparèixer ja en estadis avançats de la insuficiència renal i és producte de la intoxicació. La sang bruta dona lloc a la retenció d'una sèrie de substàncies que poden donar absolutament qualsevol símptoma. Inclús les rampes que comentava l'oient amb anterioritat, la Montserrat, exactament. Però, en el cas de les rampes, això, com li deia amb ella, és una cosa estranya, és una cosa que és rara dins del context de la malaltia sense poder-ho descartar. La picor es produeix fonamentalment per l'acumulació de substàncies que exciten una sèrie de terminacions nervioses com si tinguéssim una al·lèrgia. En realitat no és una al·lèrgia, en realitat és que cosa ens està dient que estem acumulant una cosa o que tenim alguna cosa que ens dona aquesta picor. Per cert, la causa més freqüent d'aquest increment de picor sol ser la retenció d'una altra substància, que es diu fòsfor, i que és una altra història completament diferent i que, si volen, podem parlar després.
I per què tenim mal alè?
La majoria de persones que tenen mal alè no és perquè tinguin una malaltia renal crònica. La majoria de persones que tenen mal alè la tenen per falta d'higiene bucal, per problemes digestius. El problema digestiu és el que més habitualment pot donar un mal alè. Però és ben cert que les persones que pateixen de malaltia renal crònica tenen un alè especial. I fixi's si tenen un alè especial que nosaltres, quan auscultem aquests malalts amb el fonendoscop, sí, i escoltem el seu cor, nosaltres aprofitem aquell moment d'una manera dissimulada i sense molestar per veure o per olorar quin olor fa el seu alè. Perquè quan la insuficiència renal és molt avançada, té un olor d'alè molt especial que a nosaltres ens indica que el ronyó està retenint moltes substàncies. I quina és aquesta substància que a vegades dona un mal alè? És la urea. I sap a què fa olor? Fa olor a urinari públic. Uh-huh. El qual té molta lògica, perquè els urinaris públics és on hi ha una acumulació d'urea de la gent que ha estat allà eliminant la seva orina. Però és un alè molt especial. No tothom, més bé dit, la majoria de gent que té un mal alè, la culpa del mal alè no serà per la malaltia renal crònica, perquè aquest és un mal alè molt especial.
Per què podem tenir nàusees o vòmits?
Per el mateix motiu que comentàvem abans. És a dir, la persona que té una insuficiència renal molt avançada té una acumulació a la sang d'una sèrie de substàncies que actuen com si aquest malalt estigués intoxicat. I tots sabem que una de les reaccions de l'organisme és precisament davant d'una intoxicació intentar tenir nàusees i vòmits intentant expulsar aquestes substàncies que si el ronyó no les elimina, les intentem eliminar d'una altra manera. De fet, nosaltres considerem que amb el malalt amb insuficiència renal molt avançada, les nàusees i vòmits són de vegades, juntament amb el fàstic a les proteïnes, el fàstic a la carn o el peix, sí, poden ser símptomes per nosaltres que ens indica que el cos és tan intel·ligent que està rebutjant aquells menjars o aquelles coses que poden fer pujar més l'urea, la creatinina i que no interessen.
Què ens pot passar que si estem molt cansats?
Quan estem parlant d'estar molt cansats amb una persona que té una malaltia renal, podem pensar bàsicament en dues complicacions. Una és el cor. És a dir, ja ho hem comentat, el ronyó està estretament relacionat amb el cor i, per tant, si el ronyó no funciona bé, pot ser que el cor no funcioni bé i, per tant, quan li demanem a aquest cor un esforç, aquest esforç no és capaç de produir-se perquè el cor d'alguna manera s'està queixant. Però em permet aquesta pregunta l'introduir un altre tema que molta gent no sap i que és el que el ronyó està estretament relacionat amb la producció de la sang. Quan una persona té una malaltia renal, moltes vegades ja amb estadis avançats, pot patir d'anèmia. I l'anèmia, per tant, no és sempre com a conseqüència d'un problema digestiu o de pèrdua de sang, sinó que moltes vegades es diagnostica l'existència d'una malaltia renal crònica per l'existència d'una anèmia que s'ha estudiat de mil maneres diferents i ningú ha caigut amb la possibilitat de que l'anèmia pogués provenir del ronyó. I si em permet, la famosa eritropoietina. La famosa eritropoietina que és, i que em perdonin els ciclistes si em senten, la famosa eritropoietina, que hi ha aquest ciclista que diu que són aquesta substància que es punxen els ciclistes per pujar muntanyes.
Sí.
Doping. Sí, pur doping. I que hi ha algun ciclista que comenta si es pensen que pugem aquestes muntanyes només amb macarrons, doncs és difícil de pensar-ho. L'eritropoietina, aquesta substància per fabricar sang, l'eritropoietina està produïda pel ronyó. Per tant, el ronyó produeix aquesta substància, se'n va al moll d'os, que és on es fabrica la sang, i si no hi ha eritropoietina, no hi ha producció de sang per part de la medul·la del moll d'os. Per tant, malalts amb insuficiència renal poden estar molt cansats perquè tenen anèmia, i no és perquè perdin sang per algun lloc, és perquè el seu ronyó no és capaç de produir aquesta hormona tan important.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs estem a la recta final. Estem parlant amb el doctor Jordi Bové, adjunt al Servei de Nefrologia de Fundació Puigverd. Ens queda temps perquè el doctor ens doni consells.
Un dels primers consells que donaria és que la pròxima analítica que es tinguin que fer, doncs li demanin amb el seu metge que li faci un control de la seva sang i de la seva orina. Es fa la major part de vegades, és així, amb els controls de salut, però és important com a mínim sapiguer si podem tenir algun d'aquests tipus de problemes. I la importància radica no només amb tot això que nosaltres hem dit, sinó amb el tema de que quan un sap que pateix del ronyó, sap que sempre tindrà que avisar amb el seu metge de que té una malaltia del ronyó, de que el seu ronyó funciona al 50%, al 40%, perquè el seu metge tingui en compte quines medicines li pot donar i quines medicines no li pot donar. I per últim, si m'ho permet, amb 30 segons, dic que la diàlisi és una cosa que molt poca gent necessita, però que si es necessita, tinguin molt en clar que no és una màquina de tortura. La diàlisi avui en dia ha millorat tant que es pot portar una qualitat de vida pràcticament normal.
Molt bé, doncs, doctor, li agraïm molt que hagi estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ens ha quedat molt clar aquesta malaltia. Moltes gràcies.
A vostè.
Això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres aquest programa i els esperem el proper dilluns. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau, bona tarda.